Doncs mira, avui és el Dia Mundial de l'Arquitectura, és el Dia Mundial dels Inquilins, també és el Dia Mundial de l'Hàbitat, que és força important, però n'hi ha un de molt curiós. M'ha fet gràcia, mira. Avui és el Dia Internacional del Mosquetero. Del Mosquetero, eh? Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Mira, sempre em recordo de petit que veia una sèrie de dibuixos animats, llavors, que a més eren gossos, los mosqueperros, D'Artagnan i los mosqueperros. Sempre jo ho vaig conèixer així, tot això del món dels mosqueters i històries. Va, que sóc el Ricard Álvarez. Comencem setmana i és tot allà al mes d'octubre, el qual hi vam entrar aquest cap de setmana. Avui, 3 d'octubre, hores d'ara, amb 22 graus a la ciutat de Lleida. Ahir ens vam quedar a un pas dels 30 graus. Ha estat un cap de setmana magnífica pel que fa a temperatures. Avui es preveu que puguem arribar, doncs, a temperatures similars. A hores d'ara, com et dic, 22, entre 22 i 22 i mig, a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica. També repassarem la darrera hora informativa. Parlarem del món dels advocats, de les lleis, de coses que pots arribar a necessitar, des de Q2 Consultors. També posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer. Parlarem dels bocins d'història amb el Joan Ramon González a partir de la 1. I a partir de 2:15, ja saps, la nostra radiografia, on parlem i t'explico els resultats esportius del cap de setmana i les notícies que tenen a veure amb el món dels esports. Abans, però, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia a veure què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara a demà. Moisés Camunyes, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que continuï el temps estable en general, amb cels poc ennuvolats, amb alguns intervals de núvols alts, amb unes temperatures avui sense grans canvis, a màximes de 31 graus a Lleida capital, de 29 a Balaguer i a Tàrrega, de 28 a la Seu d'Urgell, i avui la màxima serà de 26 a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda predominarà el vent de la component sud i en general serà fluix. Si mirem ara la jornada de demà dimarts, esperem un dia també de temps estable, amb cels poc ennuvolats o clars, i tindrem alguns intervals de núvols baixos a zones de l'extrem sud durant el matí. Si parlem de les temperatures, no canviaran massa, amb unes màximes demà que seran de 28 a Lleida i a Balaguer. També la màxima serà de 28 a Tàrrega, de 27 a la Seu d'Urgell i serà de 25 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. 12:23 minuts, busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Estem parlant de successos, un altre cap de setmana amb accidents de trànsit a la xarxa viària lleidatana, per exemple, el d'un ciclista de 41 anys, veí d'Albesa, que va resultar ferit crític el cap de setmana, concretament dissabte a la tarda, al ser atropellat per una furgoneta a Balaguer. Els serveis d'emergència van rebre l'avís a les 18 hores al produir-se un atropellament a la zona del Pla d'Almatà de la capital de la Noguera, que dona accés a la carretera C12 i que és utilitzada habitualment per ciclistes per fer diferents rutes. Segons informa la Guàrdia Urbana de Balaguer, a causa del cop el ciclista va patir un traumatisme cranioencefàlic i va ser evacuat en helicòpter del SEM a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Les mateixes fonts van assenyalar que s'investiguen les circumstàncies de l'atropellament. Fins al lloc també es van desplaçar patrulles dels Mossos i efectius dels bombers de la Generalitat. La Guàrdia Urbana va estar regulant el trànsit a la zona de l'accident per facilitar el treball dels serveis d'emergència i també facilitar el pas alternatiu de la resta de trànsit de la zona. I tres dotacions de bombers de la Generalitat han treballat avui dilluns al matí en un incendi en un quart pis del número 1 del carrer Riu Sió de Lleida, al barri de Cap Pont. Segons els bombers, que han rebut l'avís a les 8:11 d'aquest matí, quan han arribat al pis, estava ple de fum. El sistema d'emergències mèdiques ha atès una menor, a qui ha donat l'alta in situ, i també una persona major d'edat que ha estat evacuada finalment a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, intoxicada lleu pel fum. I la temporada de grip aviària 2021-2022 és la major observada a Europa fins al moment, segons les darreres dades de l'informe de l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària. El Centre Europeu per la Prevenció i el Control de Malalties per les seves i el Laboratori de Referència de la Unió Europea, d'acord amb un estudi. S'han produït 2.467 brots en ocells de corral, 48 milions d'aus sacrificades als establiments afectats, 187 deteccions en aus captives i 3.573 esdeveniments de grip aviària altament patògena en aus silvestres. Estem parlant de que no només els humans tenim pandèmies i problemes amb els virus. Ja veieu que també el tema de la grip aviària és la més crua de moment des de que es recullen dades, la 2021-2022 que està acabant. I si parlem del territori, et diré, t'explico que la Conferència Hidrogràfica de l'Ebre ha tancat l'any hidrològic 21-22 amb les reserves per sota de la mitjana dels darrers 5 anys. Això no ens ve de nou perquè ja fa dies que observem, almenys a la ciutat de Lleida, que ha plogut poc. Però és que les xifres ens diuen que estem per sota de la mitjana. Les reserves dels embassaments de la conca se situen per sota dels 2.900 hectòmetres cúbics, que és un 37% del total, mentre que la mitjana de l'últim lustre ha estat de 4.200 hectòmetres cúbics, que seria un 53% de la capacitat total. L'any hidrològic va començar amb unes reserves de 4.080 hectòmetres cúbics, un 51%, i ha estat marcat per les crescudes extraordinàries de desembre de l'any passat, la llarga sequera d'aquest estiu i també les poques pluges de l'hivern i la primavera. La Conferència Hidrogràfica de l'Ebre ha garantit els usos i demandes de l'aigua, però ha fet ajustos amb prorrateig i repartiment de dotacions a les xarxes de rec de Bàrdenas, Alt Aragó, l'Urgell i el Segarra-Garrigues. És a dir, d'aigua de moment en tenim, però necessitem que plogui, perquè si no, llavors sí que haurem de començar a estar pendents de certes restriccions o de disminuir el consum d'aigua. Obrim plana local a la ciutat de Lleida. La Guàrdia Urbana va detenir la nit de dissabte un home acusat d'abús sexual a la zona de l'escenari habilitat durant les festes de la tardor a l'Avinguda Alcalde Rovira Roure. Segons van informar fonts policials, els agents van ser alertats que un individu havia fet tocaments de caràcter sexual a diverses joves que es trobaven a la zona. Una vegada al lloc, els agents van prendre declaració a les víctimes, que serien quatre, entre elles també menors d'edat, que van confirmar que aquest home les havia tocat sense el seu consentiment. Una vegada van presentar les denúncies, els agents van procedir a l'arrest del sospitós acusat d'un delicte d'abús sexual. D'altra banda, també dissabte a la nit, la Urbana va arrestar un home acusat d'agredir la seva germana de 14 anys en un habitatge del barri del Secà de Sant Pere de Lleida. Pel que sembla, una patrulla es va dirigir cap al lloc després de rebre l'avís d'una possible agressió per violència domèstica. A l'arribada al lloc, la menor va relatar als agents que l'havia agredit el seu germà de 36 anys, de forma que va ser detingut per un delicte de violència de gènere en l'àmbit de la llar.
COPE Lleida. Estàs informat.
I Lleida va tancar ahir diumenge la 68a Fira Agrària de Sant Miquel i el 37è Saló Eurofruit amb un balanç satisfactori. L'organització estima que durant els 4 dies unes 100.000 persones han passat pels Camps Elisis, xifra similar a la de l'any passat. Això és una edició marcada per la recuperació de la plena normalitat i les dificultats que travessa el sector agrari i ramader per afectacions climatològiques i l'increment dels costos de producció. El director de Fira de Lleida, Oriol Oró, es mostra satisfet en l'àmbit econòmic del certamen en el context actual del sector agrari i ramader.
A la Fira Sant Miquel tenim un ventall d'expositors de tots els sectors, alguns amb maquinària pesada i de gran inversió, i d'altres doncs amb maquinària o utensilis de menor cost, no? Per tant, hi ha hagut ventes i n'hi ha hagut d'altres doncs que no és el marc de la fira on es venen, sinó que on es negocien i posteriorment doncs es financien amb operacions financeres bancàries o amb la mateixa casa. Per tant, en aquest sentit, el que sí que podem dir és de que és de satisfacció en el context actual en el qual ens trobem.
La cloenda va anar a càrrec del director general de Polítiques Palanca per al compliment de l'Agenda 2030 del govern espanyol, Gabriel Castañares. I encara parlant del món agroalimentari, Unió de Pagesos ha alertat de la greu afectació que té per a la pagesia de fruita dolça la inflació en l'alimentació, ja que considera que l'augment del preu que ha de pagar el consumidor per comprar fruita fresca pot fer baixar-ne el consum. Per contra, els preus que rep l'agricultor es mantenen semblants al de l'any passat. Davant d'això, reclamen la retirada de fruita del mercat, ja que assenyalen que les càmeres frigorífiques estan plenes de fruita amb malformacions i calibres petits que tenen un preu baix, mentre que el cost de l'energia per conservar aquesta fruita s'ha doblat. El membre del sindicat i responsable de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos, Josep Cabré, qualifica la campanya de difícil a nivell econòmic i també a nivell moral.
És un any difícil, econòmicament parlant, perquè la viabilitat de moltes explotacions estan perillant, però és que moralment parlant encara és més difícil, i sobretot entre la gent més jove, en el sentit de que són massa les imposicions que tenim i els problemes. Aquí s'ha juntat tot contra la voluntat o contra la il·lusió que tenia el jove o el pagès fruticultor, que sempre ha tingut il·lusió en renovar, fer noves plantacions, i enguany pues, tot això s'ensorre com un castell.
El sindicat ha qualificat la campanya de la fruita dolça d'enguany de nefasta i denuncien un excés de burocràcia per part de les administracions. I al territori, parlant d'aigua, com parlàvem fa un minut, a Tremp han renovat 2.582 comptadors d'aigua per estalviar i evitar fugues. Sistema de lectura de telelectura que contempla una inversió de 333.900 euros i s'exclouen els nuclis agregats. S'instal·larà una xarxa fixa per donar cobertura a la ciutat. I és que d'aigua de moment no en sobre i, per tant, hem de fer un ús raonable. I acabem amb la notícia econòmica del dia, que, mira, torna a venir per una pujada. En aquest cas, tornem a parlar de la llum, i és que el preu de la llum per als clients de tarifa regulada vinculats al mercat de l'engròs puja avui dilluns un 35,1% de mitjana respecte a ahir diumenge, fins als 251,24 euros megawatt hora, segons les dades provisionals de l'operador del mercat ibèric d'energia, que ens explica que aquest preu és el resultat de sumar la mitjana de la subhasta al mercat a l'engròs a la compensació que pagarà la demanda a les centrals de cicle combinat per l'aplicació de l'excepció ibèrica per topar el preu del gas per a la generació de l'electricitat. Sigui com sigui, es van activar moltes històries, però la llum segueix sent cara. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Oh, yeah. I ara sí, que ja saps que comencem el nostre espai amb els nostres advocats, jo ja saps que et recomano que et connectis a www.q2-consultors.com, que veuràs tots els serveis que ofereixen i totes les persones que hi ha al darrere de q2consultors.com, que de veritat és una... per mi és una tranquil·litat i una garantia veure que hi ha tanta gent que entén de tant àmbits diferents, perquè és la manera en la que pot rebre atenció personalitzada de qualsevol tema del que puguis arribar a tenir un problema. A Q2 Consultors els trobes a Balaguer, a Barcelona, a Viella i a Lleida. Lleida estan al passeig de Ronda número 57. I escolta, aquesta primera consulta a vegades és més pràctica de fer-la per telèfon. 973-28-28-18. 973-28-28-18. És un telèfon fàcil de recordar. Mira, estic contenta perquè després de molt temps i després de quadrar agendes, està aquí als estudis. Bé, no ens hauria de sorprendre, és una cosa que parlàvem ara abans d'entrar a l'estudi, però clar, després de 2 anys i mig, doncs, bueno, té aquell ingredient de sorpresa. Està aquí als estudis el nostre advocat, el Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, encantat de ser amb vosaltres.
La veritat és que sense voler ens havíem oblidat ja d'això, no? D'estar aquí a la ràdio i de parlar cara a cara.
Sí, de fet, el que ens han preguntat és si havíem canviat molt clar. Físicament amb aquests 2 anys, no?
És veritat, eh? És que clar, són 2 anys i mig, realment, que déu-n'hi-do. Bé, Josep Lluís Gómez és advocat, Q2 Consultors, i amb ell avui anem a parlar d'una inquietud que té més d'una persona quan cada vegada més acabes aparcant el cotxe en un pàrquing públic. Dic cada vegada més perquè cada vegada s'anulen més zones d'aparcament a les ciutats, cada vegada costa més a veure on poses el vehicle, però en algun lloc o altre l'hem de posar. Bé, pàrquing de pagament. Quines garanties tinc si el pàrquing és de pagament, si em roben, si em trenquen el vidre, si em prenen alguna cosa de dins del vehicle, si em fan una rascada? A qui reclamo? O puc reclamar algú? Suposo que no serà tan fàcil com sembla.
Bueno, la veritat és que cal distingir diversos supòsits, com tu bé dius, no? Quan rebem danys al vehicle, quan ens roben a l'interior, o fins i tot quan ens roben el mateix vehicle, la resposta és diferent si tinc aquest vehicle aparcat senzillament al carrer, si el tinc en una zona blava, que algú pot pensar que aquí hi ha un dret afegit perquè estic pagant, o en aquell cas d'aparcaments públics, i on també cal distingir l'aparcament públic, pensem, no sé, en un supermercat, pensem en un hotel, pensem en un restaurant, o fins i tot en un concert. Cal distingir si es tracta d'un aparcament on paguem o si és gratuït.
Va.
Perquè aquests factors determinaran que hi hagi responsabilitat per part del titular de l'aparcament, i també cal veure quin és l'abast d'aquesta responsabilitat. També cal dir que quan hi ha responsabilitat, tots aquells cartells que puguem veure a vegades de que aquest establiment no es fa responsable, quan hi ha responsabilitat del cartell no ens emeix de responsabilitat, va, sinó que hi és, i el cartell no tindria cap mena d'efecte. De fet, hi ha una normativa que és de l'any 2002 que regula precisament l'aparcament de vehicles, no? L'aparcament en aquests pàrquings privats. Perquè cal dir que quan jo tinc el vehicle aparcat al carrer, evidentment d'aquests fets no se'n fa responsable, no sé, l'Ajuntament, per dir-ho de manera. Tampoc amb la zona blava, perquè la zona blava l'únic que em dona amb aquest pagament és un dret a aparcar, però no hi ha una vigilància específica ni hi ha una responsabilitat més enllà de bueno.
O sigui, si és al carrer, aparcament lliure o zona blava, hauré de fer denúncia i mirar si la meva assegurança em pot arribar a cobrir alguna cosa o no.
Sí, o si tinc la santa sort de que algú se'n doni compte de qui és el responsable d'aquell fet, i bueno, pues, anar per aquesta via.
Perdó, aquí entrem a danys al vehicle o robatoris,
o qualsevol altra cosa.
Sí, sí.
I quan parlem de pàrquings privats, també cal distingir entre aquests pàrquings privats estrictament, és a dir, que tu en llogues a mi, per exemple, un pàrquing, i evidentment, per el fet de llogar-me aquest pàrquing, tu no tens cap mena de responsabilitat més enllà de que el pàrquing funcioni, és a dir, que la porta s'obreixi i que no hi hagi...
Això serien els pàrquings dels edificis, per entendre'ns.
Sí,
els comunitaris, però d'ús privat.
Sí, que me la rendes tu, una persona física...
Clar, ben allí, té responsabilitat la comunitat de propietaris?
En principi no. Vull dir, no entendre, a veure, entre que hi hagués alguna...
Si tot funciona bé,
una situació,
si la porta tanca, si hi ha llums i tot això.
No hi ha cap mena de responsabilitat entre particulars, diguem-ne. El tema és quan hi ha els aparcaments aquests públics, que caldria distingir entre aquells que són de pagament i aquells que són gratuïts. És a dir, el que regula aquesta llei és l'activitat mercantil en què a mi em cedeixen un espai, un local per aparcar el meu vehicle, sigui del tipus que sigui, més igual una moto que un cotxe que sigui, i aquí sí que hi ha un deure de vigilància i de custòdia durant aquest temps d'ocupació. Sigui un temps d'ocupació permanent, és a dir, jo llogo permanentment, és 24 hores al dia, a la setmana o al mes, o sigui un aparcament d'aquests rotatoris, és a dir, vaig a aparcar la plaça que estigui buida i me'n vaig al cap de... I això m'és igual que sigui en un espai interior, que sigui en un espai exterior, que sigui urbà, que sigui rústic. El requisit perquè hi hagi responsabilitat és el que jo pague per allò. Quan jo veig en un establiment, en un supermercat, imaginem-nos, i jo aparco lliurement i marxo sense fer cap mena de pagament, tot i que algú pot pensar, home, quan fas, quan pagues a la caixa, tu ja estàs indirectament pagant, però això no serveix.
Aquests no compten.
Aquests no compten. És a dir, quan jo faig un pagament express, expressament per això, aleshores sí que hi ha responsabilitat del titular de l'aparcament per allò que li pugui passar al vehicle dintre d'un determinat àmbit. És a dir, si se'n dona un cop d'anys, per tant, si se'n roba a l'interior del vehicle, però ja verem quins elements, i, o si se'n roba el vehicle sencer, no? Aleshores, quan hi ha danys, doncs, és evident, quan hi ha un robatori de vehicle també és evident, però quan hi és un robatori de l'interior s'està referint a les sustraccions i els danys que se'n causen,
per accedir-hi,
trencament del vidre, clar, i tal, de components i accessoris que es troben incorporats de manera fixa i inseparable, o siguin habituals, això és el que diu la llei, al vehicle. És a dir, la bossa de la compra amb la roba, amb el que sigui que tingui al darrere, això no queda cobert.
Ah.
El GPS aquest extraïble que tenim allí, que me'l deixo a la vista, això no està cobert.
Clar, anava a preguntar, perquè això és nou d'ara, el patinet que pugui tenir el maleter.
Això sí que no estaria en absolutament cobert. Sí, per obrir-me el maleter me causen uns danys, evidentment això sí, no? Però el que estigui, té que ser un element fixe i inseparable, no? Abans havíem parlat del radiocaseta, avui ja no hi ha radiocaseta.
Ja són tot pantalles integrades,
però sí. Aquí telèfons mòbils que deixem allà a la vista i coses, tablets, això d'aquí no quedaria cobert de cap manera. Tampoc quedaria cobert, doncs això, les bosses de la compra, que a vegades són llamineres o aquestes altres qüestions. I ja dic, aquesta responsabilitat no queda alliberada per molt que fiques un cartell de que no hi ha responsabilitat. Sí que hi ha responsabilitat d'aquests elements que, diguem-ne, no són personals, val? També els danys per accedir a l'interior vehicle. A excepció, de casos especials que diguem-ne, que el robatori sigui, entre cometes, culpa nostra. És a dir, m'he deixat el vehicle obert i fins i tot m'he deixat els claus al cotxe. Quan abans hi havia...
Bueno, ens en riem, però pot passar alguna
vegada. No, a vegades això t'asseguro que passa. Per aleshores, en aquest cas aquí no hi hauria responsabilitat. Però quan jo pago per l'aparcament, aleshores sí que hi ha aquestes garanties sobre danys, sobre robatori de vehicles, sobre l'interior d'aquests elements fixes.
Independentment del tipus d'assegurança que tinguem, a tercers, a tot risc, com m'ho cobreix o no m'ho cobreix, això és una altra història.
Això és una altra història paral·lela. És a dir, aquest seria, diguem-ne, el remei immediat. És a dir, quan jo tinc un problema, evidentment m'adreço a la meva assegurança i després la meva assegurança ja s'espavilarà per intentar recobrar aquestes quantitats.
Això anava a preguntar a Josep Lluís Gómez. Jo deixo un cotxe aparcat en un pàrquing públic de pagament.
Sí.
Que és pàrquing només, no és ni botiga ni història. Pàrquing públic de pagament. Entro, agafo el tíquet, busco plaça, aparco, me'n vaig a comprar on sigui, torno, m'han trencat la finestra del cotxe. Què fa i quin és el primer pas?
El primer pas és que donar avís d'aquesta circumstància, doncs allí hi ha informació o el servei que hi hagi.
Abans de moure el vehicle, sobretot.
Abans de moure el vehicle. A vegades no pots moure el vehicle perquè el vehicle ja no hi és. I a continuació donar part, doncs, a la Guàrdia Urbana, als Mossos d'Esquadra, qui s'escaigui per això. I fins i tot, bueno, doncs, si el vehicle està allí i té la finestreta trencada, o això, doncs, treure unes fotografies del lloc per poder localitzar i que després no sigui...
No dic perquè això normalment t'agafa que has de... Esclar, si és del vehicle per fer una gestió i quan t'hi trobes has de marxar. Per fer les coses bé, que quedi certa constància per poder després acabar treballant, primer sempre avisar a l'empresa propietària o gestora del pàrquing.
Correcte.
Si podem trucar a la Urbana, que bueno, per explicar el que ens ha passat, que igual ens diu, escolta, que venim i fem atestat o no, o faci fotografies, o jo que sé...
O moltes vegades pues, el que et diuen és vingui vostè cap a comissaria per fer aquí la denúncia. No? Aleshores, pues, traiem allà unes fotografies i, en tercer lloc, evidentment, també donar part immediatament a la nostra assegurança perquè és possible que no tinguem assegurances de robatori, però de danys és molt possible que sí que els tinga. Aleshores, bueno, pues cal veure.
Tres passos. Jo afegeixo el quart. És a dir, hem dit un, dos, tres, i el quart, saps quin és? Truca el Josep Lluís Gómez, que t'assessorarà. Fixa't que ens ha explicat les mil causes que pot haver, els mil llocs diferents que pot haver. No, la veritat és que després del dia a dia nosaltres no podem estar pensant si sí, si no, si m'entre, si no m'entre, si m'ho ha de pagar, si no m'ho ha de pagar, que entre, que no entre. De veritat, que hi ha històries a les que ja no s'arriba i dius, mira, jo necessito un advocat de confiança, i això ho trobes a Q2 Consultors, a internet q2-consultors.com, i a Lleida 973-28-28-18 per fer aquesta primera consulta. 973-28-28-18, escolta, a la millor et diuen, escolti, perfecte, ho ha fet perfecte, no es pot fer res més, és això el que s'havia de fer, doncs escolta, perfecte, ho hem fet bé, però sempre et poden dir, escolta, anem a reclamar aquí o anem a reclamar això, o fem-ho d'aquesta manera o fem-ho d'aquesta altra. L'atenció és personalitzada perquè cada cas és un món, eh? Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer. Gràcies, bona setmana.
Molt bon dia, Ricard. A reveure.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Se cumplen 10 años de la declaración de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia Universal. La localidad cordobesa de Montilla, su ciudad natal, acogerá una misa presidida por el cardenal Antonio María Rouco Varela para dar gracias por el acontecimiento. Desde la Basílica de San Juan de Ávila en Montilla, Santa Misa en el décimo aniversario de la declaración de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia Universal. El viernes por la mañana, en 13.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Reserva un crucero desde 599 euros.
Sí, claro. Y luego tienes que pagar todo extra. Café, refrescos...
¿Has viajado alguna vez con Costa?
Pues no.
La oferta todo incluido incluye todo, hasta tus bebidas favoritas. Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros. Información en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Sabías que en Carrefour y Carrefour.es te ayudamos con tu compra? Hasta el 13 de octubre repartimos 12 millones de euros en cupones canjeables en tu próxima compra. Te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de la promoción. Vamos, que si compras 24 euros te llevas un vale de 6. Si compras 36, uno de 9. Y así hasta un vale máximo de 45. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que hi posem somriures a les cares de la gent començant setmana. Ja saps que, a més, aquesta setmana íntegra, ja al mes d'octubre. A veure com ho porta el senyor director de les notícies del reírse. Joel Carnicer, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Clar, la companyia telefònica diu, ja ha tornat aquest boig de sempre. Escolta, que et poso falta, eh?
Falta,
que hauries d'estar aquí. No Fanta, no, falta.
Fanta de naranja, Fanta, claro. De limón.
No, no que et poso una beguda, no, que et poso falta.
Ja, bueno, és el que és el preu de la fama. No me puc dividir.
Bueno, si ho volem disfressar així, doncs perfecte.
Exacte. Deixem-ho així. Mira, Ricard, t'he de dir algo, i és que me fa molta gràcia perquè crec que entre els dos hem acabat de construir un programa que és, ja no és per escoltar la ràdio, és per ajudar la gent a parlar al bar.
Això també,
Sí.
De veritat, eh? O sigui, al final crec que estem salvant moltes vides. A lo millor la gent que ens escolta i vol lligar i coses així, també li pot anar bé.
Sí, perquè... sí, de totes maneres no us aconsello que trenqueu el gel amb això. O sigui, quan ja hi hagi confiança, allò que la confiança fa fàstic, dius, vale, llavors sí.
Sí, però... vale, però també he de dir una cosa, que també serveix per quan estàs allà amb una, no?, que amb una cita o algo, no, ningú sap què dir.
Ai, Déu meu.
I dius, ah, pues mira, escolta, sabies que...
Això.
I aquí és on entro, que veuràs.
A
veure. Que m'he quedat bastant sorprès de què diu, de que a Canadà hi ha més llacs que a la resta del món.
Ah, caram.
Vale? No, però espera, que potser no m'ho he explicat bé.
Ja.
O sigui, amb tot Canadà
sí.
Hi ha més llacs que a tots els països del món junts.
Sí. Pues déu-n'hi-do, vull dir que n'hi ha molts, però molts.
N'hi ha molts. O sigui, si tu sumes tots els països del món i Canadà té més llacs que tots els països del món.
Déu-n'hi-do. Bé, no la tenia, aquesta dada. Bé, aquesta sí que és una dada per... Coneixes una persona que, com estàs? En lloc de dir estudies o treballes, li dius, saps que Canadà té més llacs que tota la resta de països del món junts? Ja està,
exacte.
Ja has trencat el gel.
Exacte. I si llavors ja ho pots acompanyar amb una foto teva allí, ensenyant-li
sí.
Algun llac...
Jo estuve ahí.
Jo estuve ahí. Pues, bueno, Déu-n'hi-do, eh?
Quina curiositat. Molt bona sí. Aquesta, va.
Sí. Llavors, després, com sempre, continuem amb les nostres notícies, i és que jo, sincerament, Ricard, t'ho dic de veritat, sempre ho diem, però és que això és una mina.
Sí.
O sigui, no hi ha manera de... Això, com a més, també pots continuar parlant al bar, perquè és que ja heu vist que aquests dies hi ha hagut aquest... la crisi aquesta de Junts i d'Esquerra
sí.
Amb el vicepresident i això, no? Pues, hi ha una notícia superactual d'ara mateix que diu envien un grup de mariachis a la seu de Junts per Catalunya per cantar La Cucaracha. Vale? O sigui...
Bueno, hi ha gent que té... Que almenys té sentit de l'humor.
Sí. Que jo crec que això haurà sigut algo d'aquesta gent de Forocotxes, perquè ho acostumen a fer això. No sé si sabeu qui és Forocotxes, però...
Pot ser.
És com una comunitat bastant heavy, no?, d'internet, que paguen per, a vegades per enviar i fer coses, no? I llavors els han enviat un grup de mariachis a la seu mentre ells estaven allí reunits, doncs pues de fondo s'escoltava La Cucaracha.
Claro, home, por favor.
En fi, llavors... Ara m'agradaria dir una notícia que... He estat molt... Durant la setmana he estat pensant-hi molt.
A veure.
¿Vale? Per a veure com l'explicava. Perquè per una banda em fa gràcia, però per l'altra l'admiro.
Ah.
¿Vale? Jo t'explico. Diu, l'alcaldessa d'Almacelles multa la seva mare per obres sense permís.
Sí, l'hem donat aquesta, sí.
¿Vale? Llavors, clar, per una banda la gent pot riure, li pot fer gràcia o el que sigui... Però per l'altra, com que no coneixem el cas exactament, no podem parlar. Però per l'altra, trobo que és molt ètic i molt íntegre.
Sí.
Perquè, clar, o sigui, hòstia, esta mare sí, però no està fent bé les coses. Qui de nosaltres hagués fet això? Bastant de polítics.
Home,
clar... I entenem que portant-te bé amb ta mare, eh?
Sí, vull dir, no... sí, que això tampoc ho sabem, però vaja.
Exacte. Perquè tu ara imagina't que es porten a matar i llavors dius, oh, que ètica, tal, i la mare escolta la ràdio i diu, bueno, pues mira, aneu una mica a la merda.
Jo ho trobo bé, és just, al final és una multa de 800 euros i, bueno, jo ho trobo just, aviam, és que pensa que si no ho fa... acabarà denunciant-ho algú, que ja havia una denúncia prèvia, per això s'ha tirat endavant, i ho hauràs d'acabar fent, igual et costa el càrrec polític, doncs, escolta, fem-ho bé. Que, o sigui, fixa't tu que ens estem vanagloriant de que un polític ha fet una cosa bé.
Correcte, és aquí on vull arribar, que és una notícia que, per una banda, fa gràcia, però per l'altra, és algo que hauria de ser lo normal,
clar.
I ho estem celebrant com una notícia.
Sí.
No? Però també és això, qui de nosaltres li fotria una multa a sa mare?
Que és complicat, però ja dic jo que...
És molt complicat i, bueno, vull dir, que Déu-n'hi-do, com a notícia m'ha agradat
molt. Molt bé.
Bueno, anem amb aquest, a veure com t'explico jo aquesta notícia.
Ai, Déu meu. Sí, ui.
Detenido en San Blas
un hombre que dejó solo a su hijo de 3 años en el coche para irse a un prostíbulo.
Es que, claro, es que yo ho sento molt. O sigui, no. Que caiga el peso de la ley de munt d'aquest home. A veure. Sí.
Però no t'ho perdis, perquè, però que, clar, una de les coses gracioses d'això és que en el moment en el que l'enxampen, me fa molta gràcia perquè diu: los agentes interceptaron al padre del menor a las 12:10 de la matinada, intentando, eso es lo que me agrada a mí, intentando abandonar el establecimiento por la puerta de emergencia ante la presencia del personal.
Déu
n'hi do. O sigui, tu imagina't...
Pensava que anaves a dir per la puerta de atrás, però bueno, no, tampoc no. Vinga.
Ja, no, ja. Però... Hòstia, no, però...
O sigui, que el venien a buscar ja a dins.
Sí, sí, exacte. Llavors, clar, jo el que vull dir... Ja ho saps, a mi sempre m'agrada molt imaginar-me, no? Llavors, a mi el que m'agradaria veure és com li explica aquest senyor a una de les cambreres o a un dels vigilants de seguretat del prostíbul dient-li: mira, mira, és que tendrías que dejarme ir por atrás, porque ¿sabes qué pasa? Que me he dejado el niño en el coche,
sí, claro,
por venir aquí, porque el servicio es estupendo, y claro, ahora la policía me está buscando, porque pero yo he dejado la ventana abierta. ¿No?
Claro, eso.
Pero claro, mira, tampoco quiero que me multen.
A ver, entenc que al nen no li va passar res, almenys.
Exacte.
Vale. Vull dir, o sigui, ens en riem i ja està, però ho sento, que no, que igual que deixar un gos, que això és delicte, eh? Vull dir que no es pot, i punt.
Exacte, vull dir, però bueno, clar, la situació, si més no, és bastant curiosa i bastant graciosa, no?, de dir, bueno, pues mira, se l'ha deixat aquí i ja està, no?, sí. Bueno, més coses, anem a veure, a gent que té molt temps lliure, ¿vale? I és que diu que Panadería Chilena gana demanda a DC, ara us explicaré lo que és, tras acusarla de plagio por llamarse Superpan, ¿vale? Sí, per la gent que no ho sàpigui, la DC és una franquícia de còmics mítica dels anys, pues, va, crec que si no m'equivoco van ser els anys 30.
Sí, de fet, la del Superman, no?
Sí, són els que tenen Superman i Batman i són els que competeixen amb Marvel,
sí,
amb Spider-Man i tot aquest
aspecte. Ah, això mateix. No?
Pues llavors, clar, què passa? Que hi ha una pastisseria o una pastisseria a Xile que es diu Superpan.
I l'han denunciat?
I l'han denunciat la pròpia franquícia, que aquesta franquícia, pues, jugue a una altra lliga totalment superior perquè guanyen milers i milers d'euros, de milions d'euros a l'any, han decidit multar una pastisseria, o sigui, acusar de plagi a una pastisseria de...
Però a veure, que hi ha algun còmic d'un pa super, d'un superpa, o jo què sé, és que clar,
no,
de
però
plagi...
Però clar, però és que ell surt, o sigui, el senyor, si vosaltres el peguéssiu la foto, surt la pàgina, o sigui, el letrero fique Superpan, i llavors surt la cara del pastisser vestit de Superman, però no hi ha cap logo.
Ah,
o sigui, al lloc del logo de Superman hi ha un pa, però ja va amb la capa, el vestit blau i tot això.
Vale.
Vale. Llavors, clar, Superpan, Superman, han pensat que...
Que no, que no se está plagiando nada. Però hi han guanyat o no?
Principi no.
Vale.
No, perquè era com absurd. Igual que, això també podria ser una notícia, i això va ser real, però va passar fa molts anys, que la pròpia DC va denunciar al València de futbol per l'escut.
Ah, vale, sí, que deien, sí, que tenen...
Que era el plagi del Batman.
Sí, senyor, és veritat. És veritat.
I fa molts anys. I llavors van mostrar proves dient: s'han copiat l'escut completament, s'han copiat l'escut. I en realitat, vull dir, deien, jo no sé què m'estàs contant. I també van perdre la demanda. Que jo penso que això és molt mala imatge i molt mala premsa per una empresa que guanya milers i milions d'euros i que potser no hauria d'estar fent aquestes tonteries i dedicar-se a fer pel·lícules més bones.
Ja.
Però ja, vull dir, això ja...
Bueno, escolta, tens acudit...
Mira, tinc acudit i m'agradaria explicar una cosa molt breu, molt breu.
Va.
I és que al meu Instagram, de fet tenim alguns seguidors del programa que m'han escrit i tal, i m'ha fet molta gràcia, però és que al meu Instagram porto des de fa una setmana o així explicant que em vaig trobar un llibre a casa, que estava fent obres, i m'he trobat un llibre antic de fa 30 anys que es diu Xistes de Catalanes.
Ah,
vale?
Els
xistes són horribles. Però jo cada dia em fico, un a Instagram i llavors pues, la gent té cert quòrum i la gent l'espera amb ànsies, vale?
Vale.
Llavors, un d'aquests són molt dolents, ja us aviso. Però...
Mare de Déu, o sigui, si ens avises tantes vegades abans, malament anem, eh?
Sí, sí, però diu, per exemple, diu, veure, un home que està en un bar i diu, ja has pagat tu cubata? I la xica dice, sí. Dice, bé, doncs entonces ja te puedo ligar.
No l'he entès, però... Vinga, Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard!
La una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo, esa que nos saca siempre los colores con los informes PISA de Educación, alaba, mira por dónde, en esta ocasión, nuestra gestión durante la pandemia. Tras analizar la situación de colegios, institutos y universidades, asegura que fuimos el sexto país del planeta que menos clases suspendió durante todo lo que ha durado la crisis del COVID. Algo que sin duda es mérito del sistema, pero sobre todo del esfuerzo de docentes, padres y alumnos. Bueno, más allá de este contexto, la OCDE elogia de España el importante número de niños que tenemos escolarizados, por ejemplo, de 0 a 3 años. Tenemos una tasa superior al 41% frente al 27% de media. Escolarizamos antes, sí, pero seguimos muy por encima del resto de países cuando hablamos de abandonar el sistema educativo. Y eso es un problema cuando el fin es el de conseguir un empleo. España es el país de toda la Unión Europea con el porcentaje más alto de alumnos sin terminar el bachillerato o su equivalente en formación profesional. El 28% de los españoles de 25 a 34 años abandona las aulas tras la educación secundaria obligatoria en torno a los 16 años. Para que te hagas una idea, la media de la Unión Europea es del 12%, así que el abandono escolar en España es más del doble, una cifra altísima. Y eso que hemos mejorado mucho en los últimos 10 años. Lo que tiene que preocuparnos es la diferencia entre comunidades autónomas. Hay que preguntarse por qué en regiones como el País Vasco o Navarra la tasa de abandono ronda el 14% en la media de los países de la OCDE, mientras en Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha o Andalucía supera sin embargo el 34%. Por no hablar de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que por cierto están directamente gestionadas por el Ministerio de Educación. En ellas, 4 de cada 10 alumnos se quedan en estudios básicos de secundaria y por tanto con menos opciones para conseguir un trabajo. Esto sin duda da para reflexionar, porque si no conseguimos reducir esta brecha, solo conseguiremos incrementar las diferencias socioeconómicas entre nuestras regiones del norte y del sur. Datos que curiosamente cambian cuando hablamos de enseñanza universitaria. Aquí sí que estamos mejor que la media de los países de la OCDE. Casi la mitad de nuestros jóvenes tiene una titulación en educación superior. Hablamos de prácticamente un 49% cuando la media de la Unión Europea no alcanza el 46%. Y la mayoría, por cierto, son mujeres, hasta 11 puntos más. Este fenómeno, sin embargo, no se está traduciendo en que los jóvenes españoles tengan mayores oportunidades de empleo. ¿Y por qué? Pues uno de los factores es que la formación profesional superior, la que más salida tiene, todavía no ha alcanzado los niveles de nuestros países vecinos, donde la inserción laboral de jóvenes es mucho más alta. El segundo factor es que, aunque nos decantamos por la universidad, se eligen carreras con poca salida. Por ejemplo, en España, los alumnos que se inclinaron por enseñanzas de TIC, de Tecnologías de la Información y Comunicación, solo representan el 6% de los nuevos matriculados. La tasa de empleo de esta rama supera el 88%. En cambio, apostamos más por arte, humanidades o ciencias sociales, cuya empleabilidad baja al 75%. Y otro factor importante, el salario. Realmente, el premio por estudiar más no es tan grande como en otros países de nuestro entorno. En España recibimos un 30% más de media de salario por tener una carrera que un titulado de bachillerato o grado medio. Pero es que la media de la OCDE es del 44%. En otras palabras, que a una mayoría de universitarios no le sale tan rentable estar muy cualificados. Igual, esto te suena. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas este lunes que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, hablamos, Pilar, de una doble tragedia este fin de semana en Madrid, en las localidades de Alcorcón y de Fuenlabrada. Dos jóvenes de 19 y 21 años han muerto en dos tiroteos diferentes que la policía está investigando, pero sobre los que se apunta el mismo patrón, asociado a bandas latinas. Y yo no sé si te suena este nombre, Svante Pavo. No sé si tienes la suerte.
No sé, sácame
dudas. A mí tampoco me sonaba hasta hace un momento. Es el biólogo sueco que se ha llevado el premio Nobel de Medicina por su trabajo con el que sacó a la luz el ADN de los neandertales y demostró también su vinculación con nuestros antepasados, con el Homo sapiens.
Lo iba a decir, te lo aseguro.
Vaya, yo también lo diría. Bueno, y el Papa ha enviado una carta a los participantes del Congreso Mundial del Apostolado del Mar que se celebra en Glasgow, en la que recuerda que cerca del 90% de las mercancías del mundo se transportan en naves gracias a 1,5 millones de personas. Para estos trabajadores, que viven mucho tiempo alejados de sus familias, Francisco pide una mejora de sus condiciones de trabajo.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Sevilla pendiente de la continuidad de Lopetegui.
La derrota del Sevilla contra el Atlético de Madrid en la Liga le deja un punto del descenso con 5 puntos de 21 posibles. El miércoles recibe al Dortmund en la Champions y la pregunta es si lo va a hacer con Lopetegui o sin él. ¿Qué noticias tenemos? Sevilla, Víctor Fernández.
A esta hora del mediodía, Lopetegui sigue siendo entrenador del Sevilla. De hecho, el técnico ha dirigido esta mañana la sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva Estado Monchi junto con sus colaboradores directos. Al director deportivo se le ha podido ver conversar durante un rato a solas con Lopetegui. El Sevilla sigue negociando con varias alternativas para sustituir al técnico, pero no termina de cerrar la mejor. Sampaoli parece es la opción más cercana, pero hay más. El miércoles recibe el Sevilla al Dortmund en la Champions y nadie es capaz de asegurar quién va a dirigir al equipo en ese partido.
Es noticia en el Villarreal. El delantero Gerard Moreno, que ha recaído de su lesión y va a estar entre 3 o 4 semanas más de baja. Mañana juegan en la Liga de Campeones el Barcelona, que ha viajado sin novedad a Milán para jugar contra el Inter. Y el Atlético de Madrid acaba de dar la lista para jugar en Brujas. Están incluidos Lemar y Rodrigo de Paul.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida, pràcticament 7 minuts per sobre de la 1 hores d'ara, amb 24 graus a la ciutat de Lleida. Recorda que ahir ens vam quedar un pas dels 30 i que avui podríem repetir temperatura similar, de moment benèvola. Buscarem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que continuï el temps estable en general, amb cels poc ennuvolats, amb alguns intervals de núvols alts, amb unes temperatures avui sense grans canvis, a màximes de 31 graus a Lleida capital, de 29 a Balaguer i a Tàrrega, de 28 a la Seu d'Urgell, i avui la màxima serà de 26 a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda predominarà el vent de la component sud i en general serà fluix. Si mirem ara la jornada de demà dimarts, esperem un dia també de temps estable amb cels poc ennuvolats o clars i tindrem alguns intervals de núvols baixos a zones de l'extrem sud durant el matí. Si parlem de les temperatures, no canviaran massa, amb unes màximes demà que seran de 28 a Lleida i a Balaguer. També la màxima serà de 28 a Tàrrega, de 27 a la Seu d'Urgell i serà de 25 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. La 1:08, busquem aquesta darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Recorda que t'explicava que aquest matí 3 dotacions dels bombers de la Generalitat han treballat en un incendi en un quart pis del número 1 del carrer Riu Sió de Lleida, al barri de Capon. Han rebut l'avís a les 8:11 i quan han arribat al pis estava ple de fum. El sistema d'emergències mèdiques ha atès una menor, a qui ha donat l'alta in situ, i també una persona major d'edat que ha estat evacuada finalment a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, intoxicada lleu pel fum que hi havia al pis. També aquest cap de setmana, de festes de la tardor a la ciutat de Lleida, la Guàrdia Urbana va detenir dissabte a la nit una persona per tocaments a 4 noies a la zona de l'escenari de Rovira Roure de Lleida. Entre les víctimes hi ha menors d'edat. Està acusat d'agressions sexuals amb aquestes 4 noies que estaven davant de l'escenari, al públic, al concert. També aquest cap de setmana una persona de 36 anys ha estat acusada d'agredir la seva germana de 14 en un pis del secà de Sant Pere. I la 68a Fira de Sant Miquel de Lleida va tancar ahir diumenge i també la 37a edició del Saló Eurofruit amb un balanç satisfactori. L'organització estima que durant els 4 dies unes 100.000 persones han passat pels Camps Elisis, xifra similar a la de l'any passat. Això en una edició marcada per la recuperació de la plena normalitat i, a més, afegides a les dificultats que travessa el sector agrari i ramader per afectacions climatològiques i l'increment dels costos de producció. Ens ho explicava l'Oriol Oró, que és el director de Fira de Lleida.
A la Fira Sant Miquel tenim un ventall d'expositors de tots els sectors, alguns amb maquinària pesada i de gran inversió, i d'altres doncs amb maquinària o utensilis de menor cost, no? Per tant, hi ha hagut ventes i n'hi ha hagut d'altres doncs que no és el marc de la fira on es venen, sinó que on es negocien i posteriorment doncs es financien amb operacions financeres bancàries o amb la mateixa casa. Per tant, en aquest sentit, el que sí que podem dir és de que és de satisfacció en el context actual en el qual ens trobem.
I també el cap de setmana ens ha deixat unes declaracions d'Unió de Pagesos que han alertat de la greu afectació que té per a la pagesia de fruita dolça la inflació en l'alimentació, ja que considera que l'augment del preu que ha de pagar el consumidor per comprar fruita fresca pot fer baixar-ne el consum. Per contra, els preus que rep l'agricultor es mantenen semblants als de l'any passat. Davant d'això, s'ha reclamat la retirada de fruita del mercat, ja que assenyalen les càmeres frigorífiques estan plenes de fruita amb malformacions i calibres petits que tenen un preu baix, mentre que el cost de l'energia per conservar aquesta fruita s'ha doblat. Josep Cabré, del sindicat de fruita dolça d'Unió de Pagesos, qualifica la campanya de difícil a nivell econòmic i també de difícil a nivell moral.
És un any difícil, econòmicament parlant, perquè la viabilitat de moltes explotacions està perillant, però que moralment parlant encara és més difícil, sobretot entre la gent més jove, en el sentit de que són massa les imposicions que tenim i els problemes. Aquí s'ha juntat tot contra la voluntat o contra la il·lusió que tenia el jove o el pagès fruticultor, que sempre ha tingut il·lusió en renovar, fer noves plantacions, i enguany pues, tot això s'ensorre com un castell.
De fet, durant la Fira de Sant Miquel, el sindicat ha qualificat la campanya de fruita dolça d'enguany de nefasta i denuncien un excés de burocràcia per part de les administracions. Parlem de l'aigua, tan necessària per la vida i sobretot pel sector agroalimentari. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha tancat l'any hidrològic 21-22 amb les reserves per sota de la mitjana dels darrers 5 anys. Les reserves dels embassaments de la conca se situen per sota dels 2.900 hectòmetres cúbics, que representaria un 37% de la capacitat total, mentre que la mitjana del darrer lustre ha estat de 4.200 hectòmetres cúbics, que suposaria un 53%. L'any hidrològic va començar amb unes reserves de 4.080 hectòmetres cúbics, pràcticament la mitjana, un 51%, i a hores d'ara estem al 37%. Aquestes reserves ens fan encendre les llums d'alerta, però ens permeten seguir donant tot el servei. Si baixa de cert llindar, de cert tant per cent, i sobretot depenent de l'època de l'any, si anem de cara a l'estiu, doncs sí que s'engegaran les alarmes i s'haurà de fer restriccions. Hores d'ara ens diuen que de moment no, esperant aquestes pluges de tardor i hivern, que per cert, demà amb l'Armando Álvarez li preguntarem a veure si a mig i llarg termini es veu pluges o no, perquè de moment seguim tenint un any força sec. Parlant d'aigua, a Tremp s'han renovat 2.582 comptadors d'aigua per estalviar i evitar fugues, i que s'ha activat també el sistema de telelectura, que suposa una inversió de 333.900 euros, i s'han exclòs els nuclis agregats. S'instal·larà una xarxa fixa per donar cobertura a la ciutat.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir. Y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este martes llega la Operación Champions. Vuelve el mejor fútbol del mundo. Vuelve la Liga de Campeones.
Alégrame el día.
Y no hay mejor sitio para vivirla que Tiempo de Juego.
Lo auténtico.
Desde las 8:30, Club Brujas, Atlético de Madrid, Inter, Fútbol Club Barcelona. ¡Uf! Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, directe, és cap a 2:15, bocins d'històries, dilluns, i està amb nosaltres el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal, bon dia?
Pues bé, aquí ja comença en octubre i ja, això ja la tardor la tenim a tope, a tope.
Totalment. Ja. Sí. Per cert, home, club de fans potser no, però que sàpiguis que encara gent envia missatges. Escolta, que m'ha agradat molt els bocins d'història d'avui. Jo us animo que envieu un missatge de text o de veu al nostre WhatsApp al 664-526-180, 664-526-180, si voleu que el Joan Ramon ens expliqui alguna cosa concreta. Perquè a vegades temes no n'hi falte, però de vegades, escolta, si algú que diu, jo què sé, vull que em parlis de la evolució de l'eix comercial o de, jo què sé, o dels ponts a Lleida, l'arribada del ferrocarril, que ja ho hem parlat però fa molts anys, no sé, el que vulgueu, doncs, missatge i escolta, ho adaptem, no, només faltaria. Mira, parlant dels ferrocarrils i d'aquestes històries, em sembla que avui anem a parlar de què és el que veu un viatge quan arriba a Lleida des de, sí, de l'estació de tren, què és el que veu ara i què és el que veia fa anys.
Exacte. Bueno, si fa molts anys no hi havia tren, per tant...
Però quan arribava...
Vale. Doncs sí, això m'ha vingut perquè fa uns 15 dies vaig tenir l'oportunitat amb un grup que cada any els hi porto que coneguin una mica gent de Barcelona, llicenciats en clàssiques.
O sigui, portes gent de Barcelona cap aquí per conèixer Lleida?
Sí, sí, sí. Ah. Ja des de fa 15 anys, cada any tenen organitzada una excursió per conèixer aspectes de Ponent.
Que bé.
I ja són clàssics. I si diguem de clàssiques perquè la majoria ara estan jubilats, són de professors de llatí i de grec, la majoria d'instituts de la zona de Barcelona, però des de fa més de 15 anys ja que ja van començar aquesta relació d'amistat i dic, bueno, tu ens explicaràs un cop a l'any alguna cosa nova o repetim de Ponent, no? I ara Lleida la coneixien, però van repetir, i aquesta vegada en lloc de vindre en autobús van vindre en tren. I clar, això m'ha fet pensar, dic, home, doncs explicarem d'una altra manera la ciutat. I per això dic, bueno, aquesta experiència, que penso que va ser interessant per ells que venien de Barcelona i que coneixen Lleida, l'associen com sempre a la ciutat de la Seu Vella, del Turó, del Riu, tot això ja ho tenen super apamat. Però a vegades, quan arribes a l'estació i surts i te trobes aquella avinguda, que més o menys a vegades no es veu perquè hi ha molts arbres aquells que te tapen i que... aquelles magnòlies que hi ha enmig d'aquella rotonda que no acaba de ser rotonda, Llavors explicar-los i una mica com ha evolucionat des d'allí la pròpia ciutat. El primer que se troben, penso que és allò, una gran esplanada, crec que és agradable la sortida. Ara no es veu gaire la Sovella des de la sortida de l'estació, perquè ja les pròpies construccions d'edificis ho tapen, però hi ha fotografies antigues que permetrien
l'Ambla
estar menys arbrada i les cases eren una mica més baixes i es veia de seguida el turó de la Sovella. Evidentment, això és a partir de l'any 1860, perquè abans del 1860 que arribi el ferrocarril, ningú arribava per aquí a Lleida, perquè primer no hi havia ni pont ni res, és a dir, que tothom entrava pel pont de pedra, el pont vell, i s'ha acabat.
Anava a dir, la zona on hi ha l'estació, abans de que arribés el ferrocarril, tenia poc sentit des del punt de vista de que ara parlem del pont de Príncep de Viana i el carrer Príncep de Viana, però si no hi hagués hagut l'estació... Hauria sigut molt diferent aquesta zona.
Oh, totalment, totalment, hauria marcat. Així, aquí l'únic enllaç que tenien era el que es deia la carretera que anava cap a Balaguer, cap al Pirineu, perquè llavors anava a la Guerra per aquest costat, per la carretera de Corbins actual, era la via normal, no per l'altra banda del riu. I fins i tot va haver en època medieval un barri, Sant Pau del Mercadal, que és en la zona on està precisament els magatzems de Renfe, podríem dir, tocant a prop de la Llotja. Per allí hi havia un petit barri que les excavacions que va fer la Paeria van sortir, i on està la pròpia estació, recordarem els oients, que és un dels clàssics, quan se va al Museu de Lleida, d'una sèrie de tombes i una sèrie de restes de mosaics que van sortir quan se va fer l'estació actual del ferrocarril i que serien ja d'època romana i queden fora de la ciutat romana. Per tant, el primer que se troben viatgers que venen el tren, que seria a partir de 1860, és aquesta avinguda de Ferran. També val la pena recordar que està dedicada a la dinastia dels Borbons, sense cap dubte el pitjor de tots, que és Ferran VII, perquè Ferran VII va ser el que va passar del règim absolutista al règim constitucional per tornar a l'absolutisme, i sí que quan va morir ja no va haver manera de sostenir l'absolutisme, ja va començar a instaurar-se una democràcia per altres temes que ara no interessen entrar en detall. Però, per tant, és un rei molt conflictiu i, de totes maneres, és quan la ciutat de Lleida, per primera vegada, comença a apostar per fer alguna cosa fora de lo que seria el límit de la muralla medieval i antiga. La ciutat, abans del tren, per aquesta banda, hauríem vist que hi havia aquest petit barri aquí i hauríem vist una ciutat amurallada que baixaria la muralla pel que és el carrer Ansel Claver, giraria on està precisament l'inici del que és la Rambla de Ferran i seguiria paral·lel a lo que és la Rambla de Ferran, aquesta muralla, fins al Pont Vell.
O sigui, la zona de Príncep de Viana, per entendre'ns,
res. Tu Hortes.
Sorties de l'estació i ja veies directament Ansel Claver, la muralla de la zona d'Ansel Claver, per entendre'ns.
Al 1860, quan sorties, a l'arribar al primer tren, sí, encara veuries la muralla i això. De seguida va arribar el tren i al poc...
Oh, clar.
Seguida... No, però al poc s'abandó rocallar la muralla i va començar a créixer.
Sí, sí.
Sí, potenciar. L'única que es veia al 1860 era en lloc de riu, perquè el riu Segre sempre havia estat fins a la pròpia muralla, és a dir, tot el que és la zona aquesta de la Rambla de Ferran fins al riu actual era el que es deia l'Areny del Segre, és a dir, que era el riu quan venia crescut, bomba, arribava l'aigua, deixava allí tot d'aigua i se marxava, feia aquest meandre, aquesta gran curva que fa ara i que sempre ha mantingut, que ara el que hem fet és allunyar-nos cada vegada més el riu de lo que seria el nucli vell. El 1820 aproximadament, després de l'època de Ferran VII, i per això es va dedicar a aquesta avinguda, es va decidir urbanitzar, abans de que arribés el tren, aquesta zona de l'Areny aquest que hi havia, i fer un passeig per primera vegada fora muralles per donar una mica de respir a la ciutat medieval, i es va fer l'inici de lo que seria aquesta Rambla, per això torno a repetir que es diu la Rambla de Ferran, dedicada a aquest rei. Rambla de Ferran que anava des d'on aproximadament està a l'estació actual fins a lo que és el final de la Rambla, mai millor dit, que és el carrer Riquer, perquè des d'allí fins al Pont Vell, que és on ja s'estreteix més, allò no es va resoldre fins pràcticament a principis del segle XX.
Sí, això
la
és
continuació.
La Rambla de Ferran és terreny que li vam robar al riu.
Al riu.
És el, roba, enteneu-me,
és el primer, és el segon robatori important que se li fa al riu. Perquè el primer ja es va fer en l'època de Blondel, al segle XVIII, que és quan, sobretot del Pont Vell, per Blondel fins als Maristes...
Ah, clar, allí també.
Allí es va guanyar, per primera vegada, fent la banqueta, se va fer un passeig fora muralles i que permetia a la gent sortir també de la ciutat. Llavors suposo que l'èxit que va tenir al segle XVIII aquella banqueta que feia que molta gent sortien de la ciutat a prendre el sol, perquè llavors sí que era un magnífic solari, un passejar-se per aquella banqueta, la van voler allargar cap a l'altra banda i en lloc de fer banqueta, com allí el riu normalment no arribava tant, van apostar per fer aquest passeig. Per això, quan va crear-se el ferrocarril, tot i que de moments en què es va apostar per potser fer la estació, precisament on està inclús avui l'Avinguda de Catalunya, a la zona de l'estació d'autobusos, va haver apostes de gent que va dir que hi havia d'anar a l'estació del ferrocarril original, la primera, que llavors hauria trencat una mica,
hauria canviat un error,
totalment.
Sí, sí.
Bueno,
sí, hauria sigut un error des del punt de vista de que suposo que no haguessin soterrat les vies llavors.
Ah, no, i sempre estem parlant de 1860,
eh? Això t'ho dic, sempre acaba sent un problema de divisió.
És el que ha passat amb Pardinyes, que per això Pardinyes sempre ha estat, i Palàfia, quan va néixer també com a barri, va quedar una mica sempre constrenyida pel ferrocarril.
Sí, a l'altre costat de la via.
I sempre correcte.
Igual que Capon a l'altre costat del riu,
correcte,
és que és exactament el mateix.
Ara Capon ja està unit i la via ens hem oblidat quasi bé que existís, perquè està el túnel i clar, ja Pardinyes i Palàfia s'han integrat totalment ja definitivament, tot i que encara hi ha alguns ponts.
Ui, 11 de setembre, vull dir que...
Sí, correcte, correcte. Per tant, l'arribada del ferrocarril va permetre no solament consolidar aquesta Rambla de Ferran, sinó que a més començar a aparèixer tot el barri que hi ha des de la Rambla de Ferran fins al riu. Progressivament se va anar consolidant i aquest riu se va anar allunyant més de la ciutat i... Per l'altra banda, de la zona de Blondel, a principis dels anys 20, es va acabar fent un segon mur, que és el que aniria per la mitjana actual de l'Avinguda de Madrid, fins a agafar el que seria la primera expansió que hi hauria per aquella zona, que és el Montepío, la zona del Caixa Fòrum, per l'estació d'autobusos. Aquest tros que es guanya, és a dir, el primer mur aniria per l'Avinguda de Blondel, per el carrer de Blondel, és a dir, tocant a l'IEI per entendre'ns, després se guanya aquest espai, i acabada la Guerra Civil... se fa el mur actual. És a dir, que hi ha hagut tres murs a la zona de Blondel.
El tercer es van assegurar, el van fer lluny ja.
Sí, allà, per això, es va fer tota l'expansió aquesta que hi ha, i per això, si es fixem, des del Pont Vell, el Pont Vell conflueix en l'Avinguda de Madrid i Blondel. Pràcticament toquen, són conjuntes. Després, Blondel segueix el seu recorregut i l'Avinguda de Madrid se va obrint. I quan arribem a l'Avinguda de Catalunya i l'Avinguda de Madrid, també segueix el seu camí i llavors se crea una avinguda nova que és l'antiga Alcaldareny, l'actualment Joana Raspall, exactament. Per tant, és aquesta, se veu com un vano que se va obrint cada vegada més. Aquest vano, per l'altre costat, per la part aquesta de l'estació, passa el mateix, des del que seria el pont de Vell, al principi s'agafa el que seria la part aquesta de la Rambla de Ferran i ens anem obrint cap a lo que és l'actual Pont de les Guitarres, tota aquesta zona, i seria quan se consolida fent el mur actual que tenim també després de la guerra, que seria el que empalmaria, fent aquesta mena de gran C, adaptant-se a lo que és el riu, l'arribada d'aquest meandre aquí. Aquesta zona que quedava entre el final de Ferran i lo que seria l'arribada a lo que és el Pont Vell, sempre va quedar mal resolta, van fer uns jardines provisionals, en principi es van dedicar a un dels governadors militars, que és allà Cabrinetti, que lo va arreglar una mica, però això no es va resoldre bé fins acabada la Guerra Civil, que és quan se decideix apostar per crear allí la delegació, bueno, el govern civil, que es va dir en el seu moment, aquest gran edifici, que a vegades, independentment de les qüestions representatives des del punt de vista institucionals i polítics, però des del punt de vista plàstic, hem de reconèixer que és una edificació força interessant perquè és un edifici fet als anys 40 amb recursos complicats en època de postguerra, però que com era el que representava llavors a l'Estat, a la ciutat, es va voler fer un edifici que fes patxoca i veritablement és un edifici que està imitant els edificis florentins del segle XVI i va ser la delegació del govern civil, actualment la subdelegació del govern, que bé, si ho mirem estèticament té la seva gràcia i fins i tot si entrem tota l'escala que hi ha de doble escala fins a arribar a la sala, podríem dir, de recepció, la resta d'espai ja són tot oficines i demés, doncs té la gràcia de construir el que seria el palau del governador, per entendre'ns.
Jo, com sempre recordo el que em va dir el Joan Ramon, hem de caminar per la ciutat, però mirar amunt, també. I és veritat, segurament és un edifici que hem passat mil vegades pel costat, però no ens l'hem acabat mirant mai.
No, 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 i després, com té aquestes connotacions polítiques, a vegades
sí, bueno, però, menys, però... Escolta, que és qüestió de mirar les pedres.
Sí, la... exactament, correcte. I després, els jardins que es van fer en aquest triangle, perquè recordem que el triangle, que ara es diuen els Jardins de la Pau, va haver la primera font pública monumental que es va fer a la ciutat, que jo recordo de petit que solament funcionava els caps de setmana. S'obria ara actualment. I era, feia patxoca, inclús quan se... Recordo que era com un petit espectacle anar-la a veure quan l'encenien i començava a sortir. Recordo de petit. Després havia, en aquests jardins, encara es conserven algunes restes d'algun altre petit estanyet, com el nen que està sobre d'un cargol, i que això de cara a la gent de la pleca, a vegades jo crec que està oblidat aquesta figura, que és molt xula, perquè l'estany està desaparegut, està totalment cobert de gespa, però l'estatueta està allà encara. El cargol em sembla que les banyes han anat desapareixent, però és simpàtic. Per tant, aquests jardins són els que acabarien de completar, gràcies a aquesta actuació que es va fer per regiones devastades als anys 40, aquesta urbanització i la prolongació de lo que va ser la Rambla de Ferran, des d'allí fins a lo que seria el Pont Vell. Que llavors, aquesta prolongació, com va ser després de la guerra, la Rambla de Ferran va deixar el nom de Ferran, va dir-se Avinguda del Caudillo, i la prolongació es va donar el nom a un altre insigne personatge de la Guerra Civil, que va ser José Antonio, l'Avinguda de José Antonio. Després, la gent, de totes maneres, no va mai oblidar-se, va dir Fernando i Fernandito a la prolongació a nivell popular, i actualment recordem que és Fernando, l'Avinguda de Ferran continua sent la mateixa, però la prolongació està dedicada a Francesc Macià.
Sí, sí, sí.
Bueno, deixa de ser a vegades una ironia del destí.
Bueno, jo la veritat és allò, comencen de complicar la vida sempre amb el tema dels noms dels carrers. O sigui, tan bonics que serien Avinguda número 53, on vius? Al carrer 82. I ja està, tot numerets, doncs no. També hi hauria els problemes del 13, oi? No vull el 13, no vull el 17, no vull el no sé què, el que sigui, no?
Sí,
però
sí, sí, sí.
Crec que seria menys problemàtic que ara. Sí. Bueno, en fi, suposo que els teus col·legues els hi vas... o sigui, et van donar més temps per explicar coses
sí,
que el que et dono jo.
Sí, bueno, vam estar bueno. Per la tarda, aquella tarda vam estar 4 hores visitant Lleida.
Bueno, però m'agrada això de que gent de fora vingui, s'informi i ho pugui seguir divulgant a casa seva.
I després, com no podia ser menys, els vaig portar a la Seovella i a Gardeny.
Home, evidentment.
A veure les novetats, que se van quedar també sorpresos, que, tot i que està una mica deixada, que també van compartir-ho,
sí,
però
també
van apreciar, com sempre, la potència que té el monument.
Molt bé. Joan Ramon González, bocins d'història. Això no ens ho plantegem perquè ho veiem cada dia i si passa sobretot per la zona i ens pensem que no canvia, però sí, va canviant la ciutat i arribar ara des de l'estació de tren a fer-ho fa 100 anys, per exemple, doncs déu-n'hi-do el canvi que hi ha hagut, eh? I crec que també s'explica amb la, bueno, amb l'evolució de tota la ciutat, també.
Tot aquí hi ha una curiositat, que és quan surts de l'estació, el cartell aquest que ha ficat l'Ajuntament de Lleida, o Lleida, perdó, està... Quan surts de l'estació el tens...
No, el tens d'esquena.
D'esquena.
Sí,
jo penso que no està ben situat, perquè suposo que...
Bueno, a veure, jo suposo que l'han fet perquè per fer la foto que di de fons l'edifici.
Està clar, sí.
Potser n'havien de ficar un altre,
Jo crec que, o ficar-lo d'una manera inclinada que es pugui llegir, perquè si no surts... Sí, saps que estàs a Lleida, però clar, la benvinguda no te la donen
No? Has d'anar allà i posar
que,
però
per cert, com has dit molt bé, amb això acabem, l'edifici val la pena també que s'ho mirin, el de l'estació.
Sí,
és un autèntic xató francès, d'aquestos com les de la vall de Loira, per les trens, que també a vegades no són prou conscients del magnífic edifici que tenim per l'estació del ferrocarril.
Sí, sí.
L'any 1927.
Li han afegit aquelles cobertes per l'altre costat, per
bueno,
les vies.
Va ser el complement
afortunadament,
respectuós.
Des de davant quasi bé no es veuen.
Jo crec que fan un bon diàleg, i a més sempre m'agrada veure aquelles cobertes de l'AVE, pues, que recorden com una mica el llom d'un marraco.
Ah, mira.
Jo la veig així.
Però tu per què t'has fet aquesta pel·lícula?
Clar.
Cadascú que es faci la seva.
Clar que sí.
Joan Ramon González, com sempre, un plaer. Bona setmana.
Gràcies. Adeu, bon dia a tots.
Fuimos las primeras religiosas que fuimos tomadas por los rebeldes.
Sean orgullosos de sus misioneros y sigan sosteniéndoles.
Este 23 de octubre es el día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ver el museo que siempre quisiste. Sujetar una copa mientras el sol se oculta. Disfrutar en un parque temático. ¿Vivir un crucero o escapar de ese puente que tanto tiempo has estado esperando? Relájate y reinicia.
Reiniciando.
Recupera tu mejor versión reservando desde solo 15 euros con Viajes El Corte Inglés el viaje que mejor se adapta a ti. Tendrás hasta un 30% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualan.
El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, que comencem a parlar d'esports a la radiografia, camí cap a les dues de la tarda. D'aquí uns minuts s'incorporaran la Vanessa Ortega i l'Albert Escuer, però qui sí que està aquí de manera incondicional és el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Xavi?
Bé, home, bé.
Bé?
Sí, home, sí.
Bueno. Cap de setmana amb la tornada a la normalitat, parlo del món del futbol, després de l'aturada de seleccions, que ha fet més mal que bé. És un tema que en podem parlar, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, perquè em consta que no només a la Lliga Espanyola, sinó a d'altres lligues, això del virus FIFA, que s'anomena així, sí. No ha anat massa bé, eh?
No, home, jo crec que no, perquè la prova tenim els equips espanyols, el Barça, pues, dos lesionats o tres, o quatre, el Madrid, pues, dos, i així anem tirant. Vaja, per tant, s'han de fer un plantejament de calendari les federacions, perquè, sí, sí. Si no, pues, passa el que passa, però, bueno, tampoc no són excuses, eh?
Jo no sé si agrupar-ho al cap de l'any, si reduir equips a les lligues, són coses que s'ha dit. Al final, fixa't que els entrenadors ho diuen, i és veritat, si tu comences a sumar tots els partits que fan els jugadors, amistosos, seleccions, lligues, competicions europees, els equips que arriben més lluny, n'hi fan uns quants, de
són
partits.
Són molts partits, molta càrrega.
I a més, avui en dia es juga bastant intens, ja.
Ja, i molta càrrega, i a més, enguany és una temporada una mica més complicada. Hi ha un Mundial pel mig, sí. Ara al mes de novembre.
Jo no sé com anirà això, ara.
Estat tot, ja veurem com vindran els jugadors del Mundial.
Insisteixo, ara venim d'una aturada de 10 dies, i mira el que ha passat, t'ho imagina tot un Mundial.
Per això ho dic, que ja veurem a veure com s'allarguen els equips que tenen jugadors a les seves seleccions, veurem, eh?
Bueno, d'aquí uns minuts repassem futbol, bàsquet, hoquei, però abans parlem de motor. Marc Márquez ha acabat una cursa, crec que d'una manera bona. Ell mateix diu que és la millor en quant a sensacions. No era fàcil.
No.
Era un cap de setmana que Moto2, per exemple, van acabar remant, sí, bàsicament. Sí. Bueno, ja no van acabar la cursa.
Sí, sí, no, es va fer
molt. I MotoGP van córrer amb condicions mixtes que són molt perilloses,
Sí, sí. Bueno, i diria que ho destacar, pues, igual el Marc com l'Àlex.
L'Àlex Márquez, per cert, va fer una carrera
molt bé,
superior,
va estar molt temps darrere del seu germà, sí. I molt bé, molt bé.
Sí, 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 perfecte. Escolta, parlant de motor, saps que aquest proper cap de setmana hi ha el Campionat d'Europa d'Autocross 2022 aquí a Mollerussa? T'ho dic perquè és que de vegades sempre ens pensem que tot passa a lluny, doncs no, aquí. La darrera prova la fan aquí a Mollerussa, ho organitzen des de l'escuderia Mollerussa, i avui està amb nosaltres el president del comitè organitzador, el Toni Castillón. Toni, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Clar, t'ho dic perquè normalment sempre mirem lluny, escolta, mira això allà a Indonèsia, Alemanya, no sé què. Bueno, escolta, el Campionat d'Europa d'Autocross, la darrera prova la feu a Mollerussa.
Doncs sí, sí, sembla que això de l'autocross ho portem aquí a nosaltres a Mollerussa a la sang, ja portem més de 30 anys organitzant curses d'autocross del més alt nivell. Sense anar més lluny, aquest cap de setmana passat, que aquest dissabte i diumenge vam estar celebrant la 30a edició del Premi de Lleida, que és la, el Campionat d'Espanya Autocross. Es van fer ininterrompudament des de fa 30 anys, inclús amb l'època del Covid vam ser els únics que vam fer prova de Campionat d'Espanya. I fa dos anys vam dir, ostres, vam anar a veure algunes proves del Campionat d'Europa i vam dir, oh, no estem tan lluny d'organitzar una prova d'aquest calibre, no? I ens vam tirar la manta al cap i vinga, som-hi. I l'any passat vam fer la primera edició i aquest any tornem a la segona edició. I bé, estem molt contents, és molta feina, però estem aquí i portant el Campionat d'Europa, l'autocross del més alt nivell, aquí a Mollerussa, per Terres de Lleida.
Toni, us trobem a internet escuderiamollerussa.com, escuderiamollerussa.com, tot junt, així de fàcil, i allà teniu tota la informació i l'actualitat d'aquesta escuderia Mollerussa, que com bé dius, ja porteu uns quants anys dedicant-vos a i perfeccionant l'organització d'aquestes proves. Escolta, què suposa portar una cita del Campionat d'Europa d'autocross?
Bé, a part del nivell d'infraestructura que necessitem aquí i nivell d'instal·lacions, la FIA és molt exigent amb el tema d'instal·lacions, seguretat al circuit. S'ha fet una inversió molt forta amb aquest tema, amb tema de seguretat. Gràcies, sobretot, a les entitats que ens han ajudat, tant l'Ajuntament de Mollerussa, Diputació, Generalitat. Sense ells i els sponsors que tenim no haguéssim pogut arribar on estem ara. I ara mateix jo crec que estem a molt, molt alt nivell, a nivell de circuit, aquí al circuit, a Mollerussa.
Des de la web escuderiamollerussa.com podeu accedir a la compra d'entrades per aquest cap de setmana. Divendres suposo que hi ha el reconeixement de circuit i lliures. El 8 teniu la quali, entre d'altres coses, i el 9, que és diumenge, la cursa. Quants inscrits creieu que tindreu, per cert?
Bé, de moment estem acabant de tancar la llista. Encara es poden inscriure fins aquest dimecres, però de moment tenim més de 80 inscrits de pilots que venen d'arreu d'Europa, fins i tot d'Israel.
Caram!
Estem molt contents de que, sent una prova que és a final d'any, i estem on estem, perquè molts dels pilots són de la part del nord d'Europa, tant d'Alemanya, Letònia, Estònia, França, Itàlia, República Txeca, molts pilots, i molta distància des dels seus països fins aquí, i amb alguns campionats ja decidits, tenim una molt bona inscripció, més de 80 inscrits.
El circuit és el del Parc de la Serra?
Sí, correcte. Val. Circuit Parc de la Serra de Mollerussa.
Molt bé. Doncs a escuderiamollerussa.com, allí teniu tota la informació i comprar també les entrades i els horaris i tot plegat. I recordo que és el Campionat d'Europa
d'Autocross. També ens podeu trobar a les xarxes socials, Instagram, Facebook, Twitter, com a Escuderia Mollerussa. O sigui que si ens seguiu, perfecte.
No, escolta, i si us atenseu el diumenge, és, escolta, agrair d'alguna manera l'esforç que fan des de l'escuderia Mollerussa i des del comitè organitzador per portar aquestes proves. És d'àmbit europeu i és una d'aquelles maneres de donar recolzament, veure gent a les grades, veure gent gaudir del motor. I escolta, 80 inscrits, que per cert, Toni, això vol dir que heu de fer... O sigui, no surten tots alhora, no?
No, hi ha 5 categories. Val. Hi ha 5 categories, hi ha la categoria Superbuggy, que són... sí que totes les categories són monoplaces, d'acord? Hi ha la categoria Superbuggy, que no hi ha limitació de motor, i hi ha bèsties que tenen fins a 700 cavalls de potència.
Caram!
Un circuit de terra.
Riu-te'n de la Fórmula 1,
És que ja li diuen, és la Fórmula 1 sobre terra, això.
Déu-n'hi-do.
La Fórmula 1 sobre terra.
Espectacle garantit,
Sobretot, ja vam tenir un gran espectacle aquest cap de setmana i el públic que va poder gaudir del Campionat d'Espanya aquí, i aquest any, aquesta setmana, el Campionat d'Europa serà, si més no, millor.
Déu-n'hi-do, fins a 700 cavalls, amb 5 categories, 80 inscrits de moment, però això no es tanca fins dimecres,
Correcte. Aquesta és la categoria més grossa. Llavors hi ha una categoria 1600, també amb monoplaces. Hi ha una categoria de carcross, que són els buguis aquests més petits que porten motor de moto, o de 600 centímetres cúbics. D'aquesta categoria n'hi ha dos. Hi ha una altra que és amb júnior, amb xavals, amb nois de fins a 17 anys. I des de 12 fins a 17 anys, que estan aprenent i fent cantera per a poder estar a les categories superiors. I bé,
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Doncs escuderiamollerussa.com, allí teniu tota la informació, com bé deia el Toni, també a les xarxes socials, i és una manera de el que us deia, de donar suport a la feina que fan des de l'escuderia Mollerussa. Serà aquest diumenge, això, és Campionat d'Europa d'Autocross 2022, aquesta darrera cita. Estem parlant amb el Toni Castillón, és president del comitè organitzador. Escolta, la nostra enhorabona, Toni, gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres i us esperem aquí al cap de setmana.
Clar que sí. Una abraçada, que vagi tot molt bé.
Igualment, gràcies.
Arribem pràcticament a 2:15. Albert Escuer, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Cap d'Esports del diari La Mañana. Escolta, repassem resultats de cap de setmana amb hoquei. El Lleida en llista no ha jugat perquè està enquadrat dins de competicions europees. No sé si li anirà bé o no aquesta aturada, tenint en compte que portàvem 0 de 3,
Bueno, va estar vaga amb aquesta fase prèvia de la Champions, no va jugar a Hockey Lliga, però va jugar a competició europea, va guanyar dos partits, en va perdre un, però el tema és la veritat, doncs, ha quedat fora de la Champions, no diguéssim, de la grossa, i ara tornarà, doncs, a baixar la competició natural, entre cometes, la que ha guanyat 3 vegades.
Sí, és quasi millor, pot ser?
Bueno, sempre fa gràcia, no?
Sí.
Champions, en certa manera, és la cirereta ja a l'enorme pastís que hem construït en els darrers anys, no? Poder jugar a la màxima competició continental i, a més, doncs, competir, no? Jo crec que hi haurà anat bé a l'equip d'Albert Foguera. Evidentment, hi ha hagut una despesa física important perquè han set 3 partits en 4 dies, però, bueno, també són minuts de rodatge i també són minuts de confiança.
Bueno, mira, sortir potser de la competició domèstica, Xavi.
Sí, home, no, i com diu l'Albert, pues sí, jo crec que s'anirà bé, però perquè també desconnectar una mica de la Lliga, perquè a la Lliga de moment pinten bastos i veurem a veure què passarà, no? Però, bueno, possiblement sigui una pretemporada, això, de tres partits.
A l'octubre, bueno, ja, sí, però bueno, és tant de bo, només faltaria. La veritat és que tampoc s'ho mereixerien, fer una temporada nefasta, però l'esport és el que té, o sigui, ha d'entrar.
No. És que no se poden adormir, A partir d'ara no es poden adormir.
Totalment. Amb hoquei femení, el Vilassana segueix comptant les jornades amb victòries, aquesta vegada a domicili 2-3 davant del Vigues i Riells, i l'Alpicat va caure a casa 4-7 davant del Igualada femení, a l'Esquerra, claro. Que sí que m'han recordat avui.
Sí, ja. Però molt bé, van jugar molt bé.
Bueno, clar, l'Alpicat s'han d'adaptar a la categoria, perquè
el salt, el salt
és brutal,
Clar. Però, bueno, això ja se sabia.
No, i a més és un equip, doncs, que manté la base, no?
Clar.
O sigui, és una mica el que va fer el Vilassana en el seu moment, no? Que les mateixes nenes que havien quedat campiones de Catalunya i d'Espanya infantils, cadets, juvenils, quan anen pujant, doncs, el Picat també, doncs, té un gruix que és de la casa, ja és un premi poder estar a l'Hockey Lliga, i, bueno, evidentment, doncs, estan pagant, doncs, la novetada, sí, i que certament han tingut un inici de temporada amb un calendari complicat, jo de la setmana passada, no? que la Lliga de veritat pot ser començar aquest cap de setmana i per que el resultat doncs, no ha estat positiu, bueno, les sensacions han estat bones.
Bueno, aquest
l'han
pogut competir, l'han perdut, però l'han pogut competir, que és el que deies.
Sí, clar. I agafar minuts, agafar rodatge, agafar confiança, certa una nova competició, bueno, ara falta puntuar, no? Que és el clic poder puntuar.
Cau el primer punt o la primera victòria i a partir d'allí sembla que sigui tot més fàcil. Amb futbol, bueno, dic perquè en bàsquet encara no comencen les competicions, per exemple, la femenina comença aquest dimecres, no sé per què comencen amb dimecres, ja la primera jornada, però bueno, comencen amb dimecres, el Força Lleida comencen divendres, el proper cap de setmana,
amb vòlei també comencen el cap de setmana vinent. Sí. Avui no pot estar amb nosaltres la Vanessa Ortega, però han tingut un cap de setmana mà com la presentació de tot l'equip del Balàfia Vòlei. I en futbol, doncs en futbol femení, l'Alba va guanyar 3-2 a la EM, que queden en setena posició amb 6 punts, 4 jornades.
Al final, eh?
Mitat i mitat, sí.
Al final va guanyar.
Sí, sí. I en futbol masculí, pues escolta, primera victòria a domicili del Lleida Esportiu, Formentera 0, Lleida Esportiu 1. Bona notícia, la veritat és que són 3 punts que venen de meravella. El Lleida Esportiu ara és 9è amb 7 punts, ja sé que és d'hora per començar a mirar classificacions, però millor està per la part de dalt de la classificació que no per la de baix.
No, home, evidentment, els 3 punts benvinguts siguin, a més, amb bon joc i possibilitats de marcar un altre, però el més important són els punts, perquè ara aquest diumenge que ve el Manresa, i atenció amb el Manresa, que és el líder.
Sí, sí.
Si amb aquest manso pegat a Formentera, pues, començarien a sortir les coses rares, i això és el que no ens interessa.
Albert, com se'ns dona el Manresa?
Bueno, l'última vegada que vam jugar va ser torneig de festa major, fa no res, fa 3 setmanes,
sí.
I vam guanyar 2-5, no? El que passa que, fica't tu, en aquell moment, qui ens havia de dir que el Manresa estaria on està la classificació, sí. I Lleida estaria on està la classificació, no? Aleshores, bueno, és un partit teòricament assequible, però ja estem veient com està la temporada, que aquí fàcil no hi ha res.
No.
I jo d'ahir del Lleida em quedo amb el fet, doncs, que en una lliga que vam comentar més d'un cop, que és de 0-0, 1-0, 0-1, 1-1, ostres, doncs una altra porteria zero de Lleida Esportiu, no?
Sí.
Hem parlat dels problemes que hi havia en atac, que sembla que en els dos partits s'han anat solucionant una miqueta perquè l'equip ha generat i a més a més ha marcat, ai, fins i tot va fallar un penal, però la part positiva és aquesta, no? Aquesta fortalesa defensiva, que de moment gairebé doncs, la majoria de partits són porteria zero. I, evidentment, el primer pas per intentar guanyar és que no es facin cap gol i tenir la porteria zero, i això el Lleida doncs, ho està aconseguint de moment. Ara falta, doncs, bueno, a veure si tenim aquesta continuïtat en atac, que sembla que s'ha començat a produir en els dos darrers partits.
Només el València Mestalla ha rebut menys gols que nosaltres, que només n'ha rebut un, però també és veritat que només hi ha un equip que ha fet menys gols que nosaltres, que és l'Olot, que n'ha fet un i va cuer. O sigui, el Lleida té 2 gols a favor i 2 en contra, amb 5 partits.
Clar, marcant 2 gols tens punts.
Sí, curiós, eh?
Déu-n'hi-do. És curiós i que demostra com està la Lliga, lo competida que està, però bueno, un dels temes claus en aquesta futbol en general i en categories com aquesta en particular és precisament doncs, el tema de la porteria zero i de moment, doncs, bueno, ens n'estem sortint. Iñaki Álvarez està fent molt bones actuacions, ara ha tornat també a Ramon Vila, que per cert, Pere Martí va dir en roda de premsa que, bueno, que aniria rotant porters. Jo, quan ho vaig sentir, em vaig recordar de tu, Javi, perquè vaig dir, ui, les platellades que li vam caure l'any passat al Gabri pel tema de la rotació de porters, ara ja aquest diu el mateix.
Però no és massa habitual, això de rotar porters?
Sí, va, per rotar porters que juguen dues competicions diferents. I dius, juga una a la Copa del Rei i l'altra juga a la Lliga, però,
no, jo no dic...
però en el cas de Lleida no és així.
No dic si va bé o malament, simplement és que no és habitual, si no és el que diu el Xavi, amb dues competicions. Vull dir, la mateixa no és habitual fer-ho, eh?
És que el que no és habitual és tenir dos porters del nivell de l'Iñaki Ramon.
Clar.
Sí, normalment a la majoria de plantilles, i més en aquestes categories, torna una altra vegada, doncs, bueno, tens un porter molt titular i el segon, doncs, en molts casos, acostuma a ser un sub-23. O acostuma a ser algú de la Pedrera, o acostuma a ser algú que té molt clar des del dia zero quin serà el seu rol de l'equip, que és porter suplent, que juga la Copa si la jugues.
Clar, aquí...
Clar, què passa, Lleida? Que té dos porters de nivell de la categoria. I aquí sí que és un trencaclosques que haurà de decidir Pere Martí. De fet, la fórmula és la mateixa que l'any passat. El que passa és que la figura de l'altre porter era, doncs, precisament un noi de la casa, el Víctor Vidal, que passa que ens va sortir bé i llavors, bueno, tenis problemes per rotar doncs el Víctor i el Ramon fins que el Víctor va marxar. Bueno, aquest any, tenint en compte doncs, que les 4 primeres jornades se les perdia el Ramon i la de sanció, el club va apostar per fer un repitatge d'un bon porter per començar la temporada i ara, bueno, pues, beneït mal de cap, no? Jo diria que ell.
Bueno, beneït mal de cap, però a veure si per voler contentar els dos acaben els dos no contents, per entendre'ns. Bueno, no sé, el temps ho dirà.
Bueno, jo exacte, jo ho vull veure també. Vull dir, evidentment, el que no pot fer Pere Martí l'altre dia en roda de premsa és sortir i dir, no, Iñaki, ara ho està fent de collons, vull dir, pues ja està, ja vaig bé, home, clar. ella deixa oberta la porta, no? De dir, bueno, tinc dos porters de primer nivell i, bueno, en funció del partit que decidiré. Ara, això és el discurs. Ara haurem de veure quins són els fets.
Bueno, s'han de guanyar l'entrenador.
Bueno, clar,
és així. Els entrenos són els que marquen.
No, totalment d'acord. Bueno, el partit serà...
Sí, però és que això és molt subjectiu, també, no? Perquè, clar, jo ho sé perquè ara ho visco a futbol base, no? Que a mesura que vas pujant categories, arriba un moment que ja no estàs per jugar mitja per cada un o un partit cada un, no?
Clar.
I dius, bueno, això el que estigui millor. Bueno, el que estigui millor no deixa de ser algo molt subjectiu de l'entrenador. A no ser que hi hagi una diferència flagrant, eh?
I del dia. Ja, dic, jo, i del dia de l'entrenament, també. Sí.
Exacte. Però ja dic jo que entre l'Iñac i el Ramon no hi ha una diferència flagrant, no? Ja. Aleshores, clar, el tema de qui està millor, pues, bueno, és algo molt subjectiu. Però, bueno, per això són entrenadors, per això tenen un títol i per això cobren tu, per prendre aquestes decisions.
El proper partit, com dèiem, davant del Manresa, al Camp d'Esports, serà diumenge a les 5 de la tarda, que, escolta, si repetim temperatura d'aquest cap de setmana, que suposo que no, que serà lleugerament més baixa, però vaja, encara és benèvol per anar al camp. Nosaltres us convidem, des de Copeller tenim un parell d'entrades dobles per si voleu anar al Camp d'Esports, i l'únic que heu de fer és enviar un WhatsApp al nostre número, el 664-526-180-664 526-180. Escolta, simplement, Ricard, vull anar al futbol i una entrada doble. Bueno, aquestes tampoc fan mal, eh, Xavi?
No, bueno, jo...
Va, perquè ja dic, ui, el Xavi mira amb cara...
No, sí.
Vols anar al futbol, Xavi, que et convido?
No, que tinc la plaquet.
Ah, tens la plaquet?
Claro, home.
Bueno, però un forat per a les 5 de la tarda, no haureu acabat, ja?
El cafè a les 5 de la tarda.
jo és que clar, i ara em tiraré pedres contra la meva teulada.
Sí, no, tira però, pedres, ja.
No, perquè...
El lío, tu.
És evident, doncs, que els mitjans de comunicació doncs, exercim un paper que és molt important, no?, dins de la realitat de cada grup, però, bueno, com també l'exerceixen les empreses que patrocinen.
Sí.
Aleshores, clar, si tu comences a regalar invitacions, com s'està fent mitjans, empreses, col·laboradors, tens un problema. Llavors, jo crec que s'haurien de buscar altres fórmules o moments puntuals que dius, hòstia, és que avui és el partit, és que avui ve l'Hèrcules i avui sí que m'interessa, vinga, va. Bueno, vale, però clar, estem regalant entrades de la jornada 2, però el primer va ser la FECOL, després mitjans de comunicació, bueno, n'hi ha un que reparteix ja des de que han regalat des de fa molts dies, no?, de mitjà de comunicació. Llavors, no ho sé, ja et dic, potser tirar pedres, contra una trobada, perquè jo treballo en mitjà de comunicació. Però jo no ho veig, això de les imitacions, ho sento, però és que no ho veig. No ho veig al bàsquet quan ho feien i ho criticava, i no ho veig ara al futbol.
Bueno.
És la meva opinió, puc estar equivocat.
Que no, que sí, que sí, que escolta, que per això fem les tertúlies, perquè la gent pugui donar la seva opinió de manera lliure i ja està. Vull dir que és que aquesta és la gràcia de les tertúlies.
A lo millor tindrem sorpresa aquesta setmana, eh?
Amb què?
Amb l'Ajuntament, home.
Amb l'Ajuntament?
Sí, home.
Perquè vols dir que ja signaran un conveni o no?
Podria ser.
Està calent això, Albert, o no?
Bueno, a veure, jo era dels que pensava que al setembre passarien coses i de moment no ha passat gran cosa.
No? Estem a l'octubre, ja.
Sí, perdó per la reiteració, entenc que començaran a passar a l'octubre. Però, bueno, de moment hem passat al setembre.
Per això dic que... Té que començar a passar ja, perquè si no...
Bueno, és que... A veure, sí que és
veritat... Si no, algú haurà de donar la cara aquí.
És un tòpic, però és veritat que el temps passa ràpid, i cada vegada passa més ràpid, no sé per què, i clar, arriba un punt en el que et trobes amb unes alçades del calendari de que has d'estar tot una mica més establert i lligat, eh? Bueno, no sé. Jo crec que això ho arreglaran ràpid, crec.
Sí,
el tema del camp d'esports, parlo?
Sí, portem 6 mesos, és gran ràpid, sí.
Home, de moment s'han ficat a arreglar l'annex.
Sí, claro.
Que d'alguna manera algú s'haurà parlat o algú s'haurà fet.
Però qui està arreglant l'annex? L'Ajuntament o el Lleida Esportiu?
El Lleida Esportiu.
Si l'Ajuntament no...
Però això et dic, llavors jo ja no sé si és una mesura més de pressió, no? O sigui, al camp d'esports s'han fet obretes també.
Sí.
Bueno, doncs ara l'annex, obretes que eren necessàries, igual que és necessari el tema de l'annex. El tema és que això és una mesura de pressió per dir, ei, mira, jo continuo ficant diners aquí, jo continuo arreglant coses, o és d'algú que està pactat en l'Ajuntament i és una mica la prèvia d'aquest conveni o d'aquesta licitació perquè l'Ignasi, amb la repressió d'esports, ha repetit mil vegades, ja que he volgut escoltar, que no hi haurà conveni, sinó licitacions.
Sí, és veritat.
Veurem si és una mesura de pressió del club o és un pas prèvia que, bueno, la licitació està filerada.
Bueno, ja ho veurem. Albert Escuer, cap d'esports del Diari de la Mañana. Escolta, com sempre, un plaer. Ens escoltem la setmana vinent.
Molt bé, gràcies.
Una abraçada.
Adéu, Albert. Escoltada.
Han de començar a passar coses, eh? Quan diem que han de començar a passar coses no vol dir dolentes, bones, però que
no, han de passar,
s'ha d'anar tancant flecos, coses.
És que si no donem aquell mal ambient,
però és que es veu
des de fora. Dius,
ai, mira, no hem parlat amb l'Albert del virus FIFA, a veure com ho veu ell.
Sí.
Bueno, jo crec que, tornant al que parlàvem al principi, el Mundial aquest aquí al desembre, novembre-desembre, serà un banc de proves per decidir si en el futur es pot o no es pot repetir. Jo suposo que tornaran al format habitual. Es fa aquí pel tema de la calor i tota la història. Però jo també et diré que a nivell d'aficionat, un Mundial que no sigui l'estiu el veig estrany. Potser perquè ens hem acostumat ja amb això.
Evidentment que és estrany, no? Però és que a part de que sigui estrany, és que fa malbé les competicions, tant les europees com les pròpies nacionals. Sí. Per tant, t'ho talla tot, perquè ara haurà un parón d'un mes i mig. Per tant, què passa amb els jugadors? Tenen que fer una altra pretemporada?
Què passarà? Els equips que juguen competició europea l'han d'encarrilar ara, amb un mes i una setmana?
No pot ser un calendari que aquest mes d'octubre un equip com el Barça o el Madrid tinguin que jugar 9 partits.
Sí, sí, déu-n'hi-do.
Això deu ser una barbaritat.
I jugant-se bona part de la segona part de la temporada.
Per això.
Bueno, s'ha posat interessant la Lliga espanyola amb els primers empatats a punts, i jo crec que això està bé, que sí, donarà ambientillo. Xavi Pérez, que tinguis bona setmana.
Igualment.
Jo sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda, demà hi tornem puntuals com sempre a partir de les 12:20. Fins llavors, que acabis de passar un munt dilluns. Una abraçada, salut, adeu.